El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La Crida per Sabadell ha celebrat aquest cap de setmana el seu 10è aniversari a les portes de les terceres eleccions municipals a la que la coalició anticapitalista es presentarà als comicis de l'Ajuntament de Sabadell. La Crida ha presentat el calendari d'actes des d'ara i fins al 28 de maig per caminar cap a aquestes eleccions, però a més ho ha fet amb la vista posada a la mobilització d'aquest diumenge contra el quart cinturó que ha plegat milers de persones pels carrers de Sabadell. Per parlar de tot plegat, conversem aquesta hora amb la regidora de la Crida, Anna Lara. Molt bon dia, gràcies per ser avui a Ràdio Sabadell. Per què ha de servir una mobilització com la d'ahir contra el quart cinturó?
En primer lloc, per visibilitzar i posar aquesta idea de comú, no? De que no estàs sol en aquest imaginari de que hi ha coses que no t'encaixen. I de trobar-nos i donar més força. Això és una empenta per properes mobilitzacions i això cal tenir-ho molt clar. Recordem també que només fa 3 setmanes que es començava a planejar aquesta mobilització, per tant, és un èxit en un temps absolutament rècord.
Però el debat és ara mateix sobre el quart cinturó, li dic, perquè sí. L'alcaldessa diu que no, el conseller Juli Fernández diu que no. S'està parlant de quart cinturó?
És que aquí hi ha un continu des de fa 30 anys en anar canviant les denominacions. Recordem que Granollers no es diu quart cinturó, però és exactament el que hi havia. Llavors, fins que algú no vingui amb una proposta que digui clarament que allò no té un impacte ambiental i no vingui a marejar-nos amb impactes ambientals, si n'hi ha o no, com ha fet l'alcaldessa en la seva darrera entrevista, en què no sé si ens tracta de rucs o exactament què passa, però qualsevol carretera té un impacte ambiental, no? A no ser que realment algú vingui a plantejar una proposta diferent, al final estem parlant del mateix. Llavors, nosaltres el que tenim molt clar és que no entrarem a discutir, en un context com l'actual, a discutir quina paraula ens agrada més o menys, perquè al final hi ha gent dient Ronda Nord i parlant de coses exactes de les que eren el quart cinturó, hi ha gent dient Ronda Nord i plantejant alguna alternativa, però al final el nom no defineix la cosa. I no ho estan fent, i estan jugant amb aquest nom. I com que ho estan fent i estan fent aquest ball de noms, a veure qui acaba colant-la, nosaltres, de moment, no passem per aquí.
Però, és a dir, el projecte de Ronda Nord, com s'havia entès a la ciutat tota la vida, Ronda Nord, és a dir, com la continuació de la Ronda Oest fins a Castellà del Vallès per fer aquesta connexió de Castellà amb la C-58, en això la Crida ja està d'acord?
És que el problema és que el debat que tenim ara no és tampoc si aquest traçat ens agrada, sinó el tema és que s'està jugant amb aquestes paraules. Llavors, al final, quan qui està presentant proposta ja les ha buidat de significat, tant hi fa que et diguis tu, bueno, fins aquí podríem arribar, fins aquí no, perquè les han buidat de significat i quan vulguin les tornaran a omplir amb aquelles coses de les que havíem dit que ni parlar-ne. Per tant, davant d'aquest joc, nosaltres ens plantem.
Ho entenc, però en la part estricta d'aquesta connexió de Castellà amb la C-58, que de fet és la que s'havia parlat en l'anterior mandat, no? Aquesta, sí. Donar sortir d'aquests vehicles que passen per Sabadell i que són de Castellà i que volen sortir la C-58, això és una infraestructura que realment li cal a la ciutat?
Nosaltres, quan érem a govern al mandat anterior, vam estar treballant aquesta via. També hem presentat propostes de ferrocarril, perquè ja fa molts anys que estan redactades i, si no m'equivoco, hi havia un pla de 700.000 euros que treballaven això. I el que ens trobem ara mateix és que sí, però parlem de la Ronda Nord. És a dir, de la Ronda Nord, com li vulguin dir, però amb aquest factor de, bueno, parem tot o altre, mentre et diuen simultàniament, no, tot vindrà, però no és veritat. I la realitat és aquesta. Per tant, no volem un debat de significats buits, que és el que ara mateix ens estan fent, perquè sabem on porta, perquè sabem on va portar Granollers, i no és de fer la infraestructura mínima de connexió, no ho és mai, és fer grans infraestructures amb carrils, amb numerosos carrils, en la que l'entorn de les carreteres deixen de tenir l'ús que tenien, perquè en el fons es requalifiquen, no sé si aquest seria el terme tècnic, però s'inhabiliten per l'ús que tenien. Per tant, no és només el traçat de la carretera, és tot el seu entorn. Llavors, davant d'aquest guirigall, volem veure les coses clares, no volem veure debats sobre noms que no parlen de traçats.
Però independentment del debat sobre noms, la necessitat de treure aquests vehicles que passen per Sabadell per poder donar aquesta segona vida a la Gran Via, en això ja està d'acord?
però amb uns condicionants molt concrets que no siguin una carretera d'alta ocupació.
És a dir, entenem, què entenen per carretera d'alta ocupació?
Entenem que, per exemple, no pot ser una via de tres carrils per banda, això és un impossible. Ha de ser una via, o sigui, en el cas que arribéssim aquí, perquè no hi ha una alternativa d'altra comunicació, ha de ser una via realment, pel que us, no una autopista més. No estem a favor d'aquesta idea dels cinturons, que en el fons és el que es planteja, és una via doncs, d'alta velocitat, la limit és a 80 o no, però en una òrbita completament diferent de la circulació que podem tenir a la ciutat, perquè hi hagi doncs, aquesta autopista que et rodeja.
L'alcaldessa va parlar de dos carrils per banda amb incorporacions.
Sí, però també l'hem sentit reclamar o sigui, incorporacions, a veure fins quan duren, no? Perquè veiem carrils d'incorporació que es mantenen perennes, no? I llavors amb la tonteria ja en tenim tres. En això és el que et dic avui de significats. Com un dia dius dos carrils, l'altre dia són tres, i al final la materialitzes i són quatre per banda. I aquí és on nosaltres tenim molt clar que això ja ha passat, que no ens ho estem inventant, i per tant, doncs, som molt contundents.
Anant a d'altres qüestions i seguint encara amb aquesta Ronda Nord, li dic perquè l'alcaldessa, quan ens acompanyava fa tres setmanes al programa, deia que era un tema que ja estava tancat, que ja hi havia un acord, que amb aquest acord de pressupostos ja li donava llum verda, per dir d'alguna manera, la seva demanda.
Bueno, a l'alcaldessa li agrada parlar de consens, també, no? I el que demostra la manifestació d'ahir és que de consens, en tot cas, potser s'ha oblidat d'escoltar una part de la ciutadania que no de cop i volta s'ha despertat, sinó que fa més de 30 anys que està en aquesta lluita, no? Hi ha una entitat, la campanya contra el quart cinturó, que hi ha estat sempre i que no ha rebut cap trucada. Llavors, no ha intentat aquest consens, no hi ha treballat. El pla, ara no diré bé les sigles, el que es va estar treballant del pla de mobilitat del Vallès, diu moltes coses, algunes contradictòries entre si també. Llavors, clar, quan algú busca els consensos només mirant una part, doncs aquest és un problema que té. El que ahir deixava molt clar és que aquest consens no existeix.
Deixi'm que li pregunti per una altra qüestió que s'ha avançat en les últimes setmanes en l'àmbit legislatiu, en aquest cas, sobre les ocupacions conflictives. Amb aquesta llei que aprovava el Parlament de Catalunya, els sembla un bon mecanisme?
Jo és que crec que porto molts anys repetint exactament el mateix, no? El problema de qualsevol mecanisme que s'està plantejant des de les òptiques del PSC, des del PP ja per descomptat, i el que fan és aglutinar totes les famílies. I tenen un discurs en què parlen només de les ocupacions conflictives, però això a la pràctica és mentida. A la pràctica, per un jutjat, una ocupació és una ocupació. I no entrem i entenc el plantejament que, per exemple, el PSC fa el plenari, no? Que és com, ja, però aquestes són un problema urgent, ja, però és que les altres també són un problema urgent social que tenim perquè no tenen una alternativa. No hi ha una alternativa que aquesta gent pugui anar, o l'Ajuntament, en cas que compleixin tots els condicionants, que sovint els compleixen, doncs puguin tenir un habitatge alternatiu a l'endemà. I, per tant, el que fem és posar mesures que deixen en l'aire a moltíssima població. I no és una cosa que ens inventem, és que sabem que hi ha famílies que amb tots els informes de serveis socials, tot el que fa falta, els Mossos es presenten a la seva porta a desnonar. I hi ha desnonaments que no s'han pogut evitar, també en aquesta ciutat en què hi havia tota la documentació. Llavors, qualsevol mecanisme de desocupació exprés...
Però llavors com actuarien davant d'aquestes ocupacions conflictives?
La cosa és, estem demanant als jutjats que prioritzin la desocupació abans que els delictes que estan passant allà. Llavors, potser el que està passant és que hi ha una sèrie de delictes que estan passant als llocs que són els que hem de demanar que hi hagin mecanismes per poder actuar. No un concepte que és l'ocupació en què hi englobem casuístiques absolutament diferents i que teòricament i per discurs ens estan dient que no els generen un problema a aquests diferents partits. I dic que ens estan dient perquè nosaltres, en el fons, el que veiem és que sí, entenen que hi ha un problema social, però al final els prioritza que es desocupi i punt.
Clar, però ens expliquen que realment hi ha situacions molt complexes a la ciutat en què és impossible pràcticament actuar, no?, si no hi ha aquesta normativa.
Clar, però és impossible actuar davant de delictes concrets, perquè dic delictes perquè és el que ens plantegen en el plenari, en què hi ha tràfic de substàncies, en què hi ha situacions molt diverses. Llavors, Què vol dir que no es pot actuar? Entenc que la llei llavors té buits i té problemes, però és contra l'ocupació el que hem d'actuar o és contra aquelles pràctiques que s'estan desenvolupant allà? Perquè quan diem ocupació estem actuant contra tota l'ocupació i estem plantejant mesures contra totes, quan en realitat el que m'està dient és que allà estan tenim drogues o estan fent el que sigui, eh? Llavors comencem la casa per la teulada.
El regidor d'Habitatge explicava fa uns dies quan en parlàvem que quan vostès portaven la regidoria en l'anterior mandat hi havia hagut molta banda ampla, molta màniga ampla en aquest sentit a l'hora de poder ocupar i que era més fàcil ocupar la ciutat i que s'havia posat ordre en aquest sentit.
Bueno, entenc que bàsicament el que vol dir és que li han dit a la policia que prioritzi això per damunt d'altres coses. Hi ha molts elements a prioritzar i cadascú decideix quins són, no? Una mica, però la convivència hi ha molts elements, és a dir, que es pot actuar la policia, ho pot fer de maneres molt diferents, per tant, bé, ell serà conscient de quina és la priorització que ha posat sobre la taula. També entenc que quan una família ha intentat ocupar i no ho ha pogut fer i es presenta a policia perquè aquella nit no dorm enlloc, i hi ha una cua i tenim tots els albergs, que quasi jo ja li deia, podries municipalitzar tots els albergs, perquè total, els tenim tots ocupats, no? Perquè l'Ajuntament té factures enormes perquè no pot deixar la gent al carrer, les està enviant també fora de Sabadell moltes vegades perquè ja estan plens, i en canvi seguim tenint pisos buits de bancs a la ciutat.
I com s'hauria d'actuar en aquest cas en l'àmbit de l'habitatge?
Doncs és, compartim, això sí, que cal una actuació que vagi més enllà de la municipal. Evidentment, l'àmbit municipal té el marge que té. El mecanisme d'incorporació d'habitatges per tempteig i retracte existia sobre el paper, però no es va habilitar fins al nostre mandat, en què es va aconseguir els crèdits extraordinaris i l'habilitació del mecanisme, perquè no és fàcil, si tu vas a un tècnic i li dius hem de comprar pisos, allà de cop i volta es genera una barrera enorme i bàsicament has d'habilitar aquest mecanisme. Això va ser una feina de gairebé 2 anys, incorporar pisos, perquè com... De començar a incorporar pisos, no? Perquè és cert que s'ha de construir habitatge públic, també hem vist que és més lent del que tots haguéssim volgut, però a més, és que ja hi ha aquests pisos. Llavors, a les ciutats tenim un repte enorme que és de rehabilitació dels pisos, perquè és cert que hi ha doncs, blocs que es van deteriorant i que amb això hi hem de ser, però a més tenim un tema de rehabilitació per temes climàtics, no? Vull dir que va més enllà. Però per una banda hem d'ampliar tot el parc de forma molt urgent, però també necessitem respostes sobre tots aquests pisos buits. Per la Crida mai ha estat una priorització, mai ha estat important evitar que s'ocupessin els pisos dels bancs. De fet, sempre hem cregut que era absolutament legítim, perquè al final no té cap sentit. Aquí sí que em faig meu el lema de la PA, doncs que no té sentit que hi hagi gent sense casa i cases buides, no? Això no té cap sentit i no s'entén.
En aquest sentit, podria caldria trobar algun mecanisme en l'àmbit legislatiu per poder fer alguna cosa amb aquests pisos de la Sareb, que en molts casos estan buits?
Clar, ens trobem que el govern actual de la ciutat plantejava que la Sareb havia cedit 80 pisos, no sé si fa un parell o 3 anys ja, i encara no té aquests pisos. Llavors, això què és? És una roda de premsa en què la Sareb queda molt bé, en què tinc uns pisos que, bueno, ja hauríem de veure d'on venien, però tinc uns pisos que he cedit, però en canvi no he fet cap mecanisme per cedir-los. Què vol dir? Que l'Estat no té força per fer això. Durant la pandèmia vam veure com l'Estat tenia força per arribar a fer mecanismes com recopilar tot el material mèdic, veure quins llocs s'estava produint i forçar producció. Això l'Estat ho pot fer. I en comptes d'això, l'única política que hem tingut és invertir milions i milions d'euros a salvar bancs. Llavors, el que falta és una mica de coherència entre les necessitats de la població i el que pot fer l'Estat.
Quins han de ser o com han vist des de la Crida aquest mandat?
Nosaltres no hem vist bé aquest mandat, no és un secret. No, sí que hem vist que hi ha molta de la feina que havíem començat doncs que ha tingut una línia continuista i amb això, ja ho dèiem, celebrem que aquestes mesures doncs, hagin arribat. Veiem coses que ens exigien que seguirien d'haver acabat en el nostre mandat i que just estan acabant ara i algunes que no ho han pogut fer, una mica per contextualitzar els ritmes, perquè després és molt fàcil plantejar que en 4 anys havies d'haver fet molt més, ens hagués encantat fer molt més, no? Però en aquest mandat hem vist coses que no ens han agradat a nivell de to. És un govern amb el que no hem pogut parlar. Recordo Jo tenia al cap, quan en Matías era alcalde, doncs bàsicament que hi havia temes en què es reunia tota l'oposició, se'ls trucava a tots per explicar què és el que es faria, no? Perquè hi havia aquesta concepció de que hi havia temes que eren de ciutat, que passaven per sobre. I nosaltres no tenim ni una sola trucada, ni un intent de reunió, no tenim res. I és més, hem demanat reunions per temes, no les hem demanat específicament per nosaltres, perquè sempre hem estat del parer que té molt més sentit trobar-nos de forma conjunta tots els grups, i aquestes reunions pràcticament no s'han produït.
Clar, però de l'altra banda diuen que vostès són els del no, no? Els que sempre estan en contra de les
propostes. Clar, però
perquè
els agrada molt aquest mantra, no? Això ho diu molt el senyor Matas, que després li va a la contra, perquè no sap votar que no i després doncs hi arriba un punt i no pot fer recurs, no? El ple, això és una anècdota, però bé, ens han volgut encasquetar aquesta paraula dels del no i per nosaltres tampoc suposa un problema, perquè tenim molt clar la feina que fem. Per posar un exemple, per pandèmia, abans de que entenem que el govern estava reaccionant, nosaltres vam donar màniga ampla, és a dir, no vam entrar el primer mes a rajar del govern de res, perquè enteníem que la situació era absolutament nova i desbordant, però vam presentar una proposta de reacció al Triem la vida, era una proposta de 40 pàgines, en el que bàsicament recollíem propostes per tirar endavant la ciutat. Ens vam oferir, vam fer mà estesa, i no era la primera vegada, però aquest és com l'exemple més evident de que el govern va decidir que no necessitava comptar amb ningú més. Moltes propostes els hem dit que no, però que repassin el ple a totes aquelles coses a les que hem donat suport, perquè no és que siguin majoria, és que el 80% dels punts que arriben al ple, que són administratius, els hi hem donat suport, i dic el 80%, i segurament m'estic quedant avall. Llavors, són mantres que a cadascú li interessa repetir.
I amb quin objectiu encara en les eleccions del 28 de maig?
Doncs nosaltres, sobretot, volíem... Si hi anem... i anem per guanyar, i això sempre és així. I el 2015 doncs ho vam demostrar, que anàvem ningú tenia clar com a què apareixíem, i vam anar per totes, i mira, doncs vam anar per totes i ho vam aconseguir, i nosaltres sempre hi anem per això, hi anem perquè tenim molt clar cap a quina ciutat volem caminar, no? I aquest 2019-2023, doncs hi anàvem amb aquesta una mica incertesa, després d'haver tingut un mandat de ser govern, d'aquest d'oposició, una mica de veure quin era l'esperit general de tothom que conforma la Crida, no? El cercle més intern, però també totes les diferents esferes de més proximitat amb la Crida, i la veritat és que estem molt contents perquè tothom les encara amb molta il·lusió, amb moltes ganes de seguir doncs, transformant, de seguir fent aquelles feines per les que vam començar a tirar endavant, amb l'autocrítica feta de 2015-19, vull dir, d'haver treballat aquelles coses que faríem diferent i amb moltes ganes, i amb la il·lusió de saber que som una força que ha governat, que som la tercera força de la ciutat, que a vegades hi ha qui ens vol menys tenir una mica perquè doncs això que hi hagi uns anticapitalistes aquí com a tercera força de ciutat emprenya una mica, no?, per algunes persones, però per nosaltres és un luxe saber que Sabadell té aquesta aposta, que no és només la nostra.
Es veuen, per tant, un altre cop al govern de la ciutat? Li dic perquè hi ha qui diu que, en el fons, l'hàbitat natural de la Crida és l'oposició.
Però és que l'hàbitat de la Crida en si mateix és anar per totes. O sigui, jo sé que hi ha qui vol imaginar-nos com aquell partit d'oposició gris que sempre està dient que no, però és que això és la sàtira que es fan ells, perquè al final... A la Crida l'han vist sempre en un somriure i sempre amb ganes d'avançar, i sobretot perquè nosaltres estem a l'oposició fent propostes, perquè jo diria que no ha passat cap ple que no presentéssim proposta, potser un, no ho sé, però de tot el mandat som els que hem presentat més mocions, i és que no és l'única feina que fem. Nosaltres estem al carrer, estem la nostra militància està multiempleada amb militàncies vàries i estem participant de molts col·lectius de la ciutat, no? Llavors, nosaltres sempre ho diem, la Crida és una eina per tenir més accés a la institució i per fer més coses concretes que només es poden fer des de la institució, però la nostra vida abarca molt més, perquè és que al final la institució sola tampoc pot fer tot allò que necessitem perquè es cobreixin les necessitats. I un exemple és la PA, que si no existís, doncs l'Ajuntament hagués tingut un problema molt més gran els darrers 15 anys.
Amb qui governar, però? Amb Esquerra sí o sí? Es veurien governant amb el PSC?
Aquí hi ha un tema personal. Jo personalment no m'hi veuria amb el PSC. Però sí que és cert que nosaltres sempre hem defugit molt de fer aquests vetos d'aquest partit no, aquest no altre. De fet, nosaltres el 2015 entrem a govern perquè empenyem nosaltres a que hi hagi una proposta i anem a parlar de programa i anem a parlar de quins són els mínims als que nosaltres volem arribar. Tothom sap que la nostra proposta, els 14 regidors de la Crida, serien una proposta molt concreta que no és la que vam entrar a govern el 2015, perquè també som conscients, no?, de quina és la força de representació de cada grup. Però l'empenta era nostra i nosaltres no vam fer cap veto. Hi ha molta gent que li agrada dir que el 2015 van haver-hi vetos quan van ser ells que es van aixecar de la taula quan van veure el panorama, no? I en aquest cas parlo, no sé, recordo quines sigles tenia el 2015, però parlo de Junts, de Convergència. Per tant, bé, nosaltres estem molt tranquils quan se'ns imputen aquests vetos. Evidentment, doncs ja tenim molt clar que hi ha espais amb els que no tindrem un acord programàtic. Amb Vox no tindrem cap mena d'acord programàtic perquè és evident. Amb el PSC han passat 4 anys en què no s'ha reconegut les ombres dels mandats anteriors. De fet, el contracte d'Esmatza és una patatata calenta que no han arribat a assumir, a treballar amb la contundència que haurien d'haver fet. És a dir, jo el que m'esperava és un PSC que fingia haver-se, no sabria com dir-ho, sanejat. El primer que haurien d'haver fet és agafar el tema d'Esmatza amb contundència, amb claretat, i van intentar amagar moltíssimes coses quan passaven. Per tant, sincerament, però no passa res perquè ells tampoc s'hi veuen amb nosaltres, per tant no és un problema.
Acabo. L'alcaldessa Marta Ferrés deia que aquestes eleccions al final han de definir si ella seguirà sent alcaldessa o no a les eleccions, i aquí diu que han de ser un plebiscit sobre si cal una Ronda Nord o un quart cinturó, sí o no. Què creu que suposen aquestes eleccions?
Cadascú el tema que li interessa una mica, no? Aquestes eleccions són unes eleccions com les de tots els anys, són exactament igual d'importants. Cada 4 anys decidim quin projecte tirar a la ciutat i això és importantíssim. No decidem quin alcalde tenim, això no va així. El sistema electoral que vulgui fer-ho així és perquè té un interès en generar aquest plebiscit, però en realitat el que diem és quin conjunt de forces i cap a on tira el nostre ple, si volem que vagi més a l'esquerra o si acceptem que centri i se'n vagi cap a la dreta. Si acceptem un plebiscit entre Esquerra i PSC, estem acceptant que no hi ha un empenta cap a l'esquerra. Estem acceptant doncs, que és un arc que s'anirà cap al centre. I això no hi serem nosaltres mai. Nosaltres tenim molt clar que nosaltres som imprescindibles perquè les coses passin, perquè nosaltres vam ser imprescindibles perquè el govern de transformació acceptés moltes coses i, per exemple, un dels punts que vam ficar el 2015 a l'acord de govern era precisament aquest no al quart cinturó. I, per tant, empenyem en temes de ciutat i seguirem amb força. Tothom té molt clar quina és l'opció, com és la Crida, que som el que diem, i que, per tant, doncs, nosaltres anem exactament a això, a que la gent compri la nostra proposta, perquè és una proposta que no va amb elements amagats, en tot cas.
Ana Lara, gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies.
Regidora de la Crida.